Bon dia. Olot té 164 habitatges ocupats, dels quals 54 són ocupacions incíviques.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Són 54 que estan tots ells agrupats en tres punts concrets de la ciutat. No estem parlant de 54 ocupacions il·legals, incíviques, repartides per tota la ciutat, sinó en tres punts molt concrets, la qual cosa doncs, ens permet ser més efectius doncs, a l'hora d'abordar-ho.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga, explicant les últimes dades sobre ocupacions a la ciutat. El nombre d'habitatges ocupats s'ha gairebé doblat des d'abans de la pandèmia. Berga ho associa al fet que hi ha més sensibilitat entre els veïns i això permet detectar més ocupacions. De les 164 que hi ha actualment a la capital garrotxina, un 30% són ocupacions incíviques que provoquen problemes veïnals. De seguida entrem en matèria abans, però avui és dimecres 4 de maig del 2022 i el dia té més notícies que repassem en titulars i amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
La robòtica educativa arriba a Olot.
Aquest divendres i dissabte el Robolot tornarà a convertir la capital de la Garrotxa en la capital catalana de la robòtica. L'edició d'aquest any comptarà amb més presència internacional i menys competició. Un dels impulsors és Toni Moreno.
Hem aconseguit que hi hagi el més número de joves en concret. Hi haurà gent de 5 instituts de la Garrotxa, vale, que portaran, o sigui, estan fent projectes acompanyats dels seus profes, que prèviament se'ls ha fet una formació.
En cultura, el Cornamusam torna a posar color a la cultura popular.
El festival ja ha destapat tota la programació, que es durà a terme del 25 al 29 de maig. Carlos Núñez serà el cap de cartell, però també hi haurà concerts de Germà Negre o el duet Marigó Sabater. L'edició d'enguany vol ser, sobretot, participativa. Un dels organitzadors és Albert Borrell.
Volíem que el festival no fos un festival de venir a mirar i que fos un mira i no toquis, aquella típica frase que ens diuen a vegades quan som petits, no? Sinó tractar el públic com una persona adulta, com una persona que pot ser responsable de les seves accions.
En esports, l'afició de la Unió Esportiva Olot tindrà un màxim de 750 entrades per a les semifinals del play-off.
Ja es poden comprar al web de la Federació Catalana per un preu d'11 euros, tot plegat enmig de la polèmica per disputar el play-off a un camp amb poca graderia, descentralitzat i amb una gespa que es rellisca. El president de la Unió Esportiva Olot és Joan Agustí.
Si realment ho tenen molt ben plantejat i saben que hi haurà unes compensacions per als mitjans audiovisuals o que realment ho tenen molt ben organitzat, potser ho podríem admetre, però si realment anem en un camp on es rellisca, un camp que està a diferent distància dels equips que competeixen amb aquest play-off centralitzat, doncs no s'entén, aquesta és la veritat.
També en futbol d'una altra edat, l'Espresa celebra la segona edició del torneig de veterans.
Serà dissabte amb la participació de 10 equips de la Garrotxa i el Ripollès. Els equips han d'estar formats per jugadors de més de 40 anys que hagin vestit la samarreta del seu club. El president de l'Espresa és Xevi Colomer.
El format del torneig serà dos grups de 5, vale? Dos grups de 5, que fan una lliga entre ells i després, un cop sobre la classificació, farem els creuaments a la fase final per poder fer semifinals i finals, per poder des del primer fins al desè lloc.
I al final de l'informatiu, a la contraportada, us presentarem alguns dels artistes que estaran al Festival Vall Viva de la Vall d'en Bas.
Els caps de cartell seran Rosario, Sergio Dalma i Stay Homes, però també hi actuaran Mishima, Agnès Algaró, Gravo, Jessica Mellado i Toni Beiro. El certamen tindrà lloc entre el 14 i 16 de juliol amb tres nits i una vessant solidària més reforçada que la primera edició. El director del festival és Eudald Morera.
La gent que patim càncer necessitem viure. El fet de viva és un elogi, és una crida a la vivència, a que la gent, tothom, vegi en la vida un dels valors, el valor més important que tenim.
Passen 4 minuts del punt de la una, és moment també d'obrir el focus. I ho fem en l'àmbit econòmic, en l'àmbit laboral. La meitat dels nous contractes són indefinits a l'abril, un mes en què l'atur cau un 1,83%.
Catalunya té més de 6.700 aturats menys que el març, mentre que al conjunt d'Espanya hi ha unes 86.000 persones menys a les llistes.
Tres morts i un ferit greu en un incendi en un bloc de tres pisos a Santa Coloma de Gramenet.
No es descarta cap possible causa del foc que ha afectat la sala de comptadors a la planta baixa i la segona planta de l'edifici.
Els sindicats anunciaran aquesta setmana noves jornades de vaga i no descarten l'aturada indefinida si Cambrai no es mou.
Des de professors de secundària apunten que una vaga permanent a partir del 13 de juny està sobre la taula.
Manuel Valls torna a la política francesa de la mà d'Emmanuel Macron.
Serà el candidat a les eleccions legislatives pels francesos residents a Mònaco, Andorra, Portugal i Espanya.
La Comissió Europea proposa l'embargament total del petroli rus amb un període de transició.
Hi haurà excepcions per Hongria i Eslovàquia i Ursula von der Leyen diu que l'aplicació serà ordenada.
La sequera a la banya d'Àfrica dispara els matrimonis infantils.
L'escalfament global provoca la pitjor sequera dels últims 40 anys a la banya d'Àfrica i l'UNICEF crida a evitar una catàstrofe humanitària.
I en esports, el Barça jugarà la Final Four després de remuntar davant el Bayern.
L'argentí La Provítola va anotar 26 punts amb un altíssim encert en els triples per rescatar un Barça que perdia el descans.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui tindrem també ruixats, però sembla que menys a la tarda, a l'interior. Portem una bona ratxa. El dilluns, més de 30 litres a Puigcerdà. Ahir 18, aquest dimarts, a Molló. O, per exemple, van caure 15 litres a Vic, 14 a Cabanes, només un litre a Olot. Bé, avui un dia variable, mig ennuvolat, no farà gaire calor, com ahir costa passar dels 18 o 20 graus, la nit fresca, algun banc de boira, però tampoc fa gaire fred, pràcticament no glaça, la cota de neu es manté cap a 2.300, 2.400 metres, aquí sí que hi ha valors de 0 graus de matinada, i bé, un dia doncs marcat per aquest cel variable, mig ennuvolat, al matí poca pluja o pràcticament cap, i a la tarda tornaria a descarregar les comarques interiors, llevat del prelitoral, aquí ben poc probable, i cap a la costa, com va passar ahir, doncs pràcticament no arribarà a ploure. Les precipitacions d'avui seran menys abundants, entre 5 i 10 litres a tot estirar. Bé, això pel que fa doncs, aquest dimecres. Dijous sembla que hi haurà menys ruixats, dia de sol, puja la temperatura, un ambient més primaveral, ja tindrem màximes de 20 a 23 o 24, una mica més de calor, i a la tarda no es descarta algun xàfec a la comarca d'Osona, difícilment a la resta. Aquesta tendència de més sol, menys núvols, menys ruixats i més calor es mantindrà divendres i el cap de setmana, tot i que encara a les tardes, divendres, hi pot haver algun ruixadet aïllat a l'interior, i la calor serà moderada el cap de setmana, màximes properes als 25 graus.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Olot té 164 habitatges ocupats. Entrem en matèria.
Ràdio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Són gairebé el doble dels que hi havia abans de la pandèmia i que havia anunciat l'Ajuntament. El consistori creu que la sensibilitat dels veïns ha permès detectar-ne molts més dels que es podien detectar abans. 3 de cada 10 habitatges ocupats de la capital de la Garrotxa ho estan de manera incívica. Actualment a la ciutat hi ha 3 zones problemàtiques on es concentren la majoria d'ocupacions que comporten problemàtiques amb els veïns. Les dades les ha fet públiques l'alcalde d'Olot en l'última Junta de Seguretat Local celebrada aquest dimarts. Les ocupacions han tornat a ser un dels punts principals de l'ordre del dia i s'ha informat que ara mateix a Olot hi ha 164 habitatges ocupats, una dada molt superior a la norantena que es va anunciar abans de la pandèmia. D'aquests 164, un 30%, 54, estan ocupats de manera incívica, és a dir, que són ocupacions que generen problemàtiques amb els veïns. Pep Berga diu que el creixement de les dades es deu a una millor detecció.
La feina que s'ha fet aquests darrers 2 anys amb la molta preocupació que teníem amb aquest tema, també hem estat capaços de transmetre a la ciutadania que immediatament quan senten obrien a la porta del costat de casa, senten un soroll sospitós, truquen a policia municipal, truquen a Mossos d'Esquadra i sigui dilluns, sigui diumenge, sigui a la nit o sigui de dia, s'actua immediatament per evitar aquesta ocupació, que després ens porta molta problemàtica. En aquest moment fa que aquesta preocupació doncs, ens permeti tenir unes dades molt més afinades de les ocupacions il·legals que hi ha. Probablement ha augmentat respecte a fa 2 anys, però no de la manera tan significativa que donaven les dades.
Fa 2 anys, l'alcalde d'Olot, juntament amb el de Banyoles i l'alcaldessa de Girona, van pressionar a la Fiscalia perquè millorés els mecanismes legals per evitar les ocupacions. Des de llavors han aparegut nous dictàmens que, per a Berga, no han servit de gran cosa. L'alcalde d'Olot també explica que la majoria d'ocupacions es fan en habitatges propietat de bancs.
I que no en tenen cura, és a dir, senzillament és això, i que tampoc actuen perquè en ells tampoc els acaba de representar un problema, doncs el que molestin en els veïns del costat o que molestin en els de més avall. I això ens costa molt d'actuar. En aquells casos que l'ocupació es produeix en un domicili on el propietari és conegut, és el propietari o la propietària siguin d'Olot i puguis parlar fàcilment, doncs és molt més fàcil iniciar tots els procediments de denúncia i que per tant activen la desocupació, repeteixo, sobretot en aquells casos d'incivisme i que provoquen tant de malestar en els veïns.
A falta d'eines jurídiques, el cap de la policia local d'Olot recorda que l'ocupació té un grau o un altre si es tracta d'un domicili on hi viu gent o no, encara que sigui una segona residència. Per això, Ignasi López dona aquest consell als propietaris que tinguin pisos buits a la ciutat.
La recomanació que jo faria és de poder-ho posar al lloguer o un familiar que ho pugui doncs, disposar d'aquell domicili, no? Perquè quan una vivenda és de primera ocupació, és a dir, jo estic visquent en el meu domicili, o fins i tot si tinc una segona residència, on hi vaig sovint a fer la meva intimitat, allò ja no és una usurpació, sinó que seria una violació de domicili, que és un delicte més greu i permet, malgrat que faci uns dies que hagi passat, que la policia puguem intervenir, detenir i treure aquella persona d'immediat. No? Però si el pis ens ha quedat buit i en allà no està residint ningú, sí que el que es produirà en el cas que entrin és un delicte menor, que és el delicte d'usurpació. El Codi Penal entén que no és tan greu, no?
La policia municipal d'Olot també recorda que és crucial actuar amb rapidesa en el cas d'una ocupació. Per això, també demana a la població que, si senten sorolls estranys al pis o casa del costat, truquin directament a la policia per intentar evitar una possible ocupació il·legal. Més qüestions, parlem ara d'educació, concretament de la robòtica educativa que torna a Olot. Ho fa de la mà del Robolot, que enguany celebra la 21a edició. Torna després de la pandèmia en format presencial i amb una edició renovada i actual. Aquest divendres i dissabte la ciutat es converteix en la capital catalana del coneixement i innovació robòtica. Enguany les novetats seran la forta presència internacional i l'eliminació de la vessant competitiva en el certamen. El Firal i Firal Petit, l'Espai Cràter i la Sala Turin seran les 3 zones on hi haurà activitats. Aniol Puigvert.
El certamen té l'objectiu de ser un centre de referència internacional d'innovació robòtica educativa. Enguany, des de l'organització, s'aposta per una edició més participativa i amb major contingut educatiu. El Robolot portarà a la ciutat les últimes eines, recursos i projectes col·lectius de robòtica a nivell nacional i internacional. Un dels impulsors del Robolot és Toni Moreno.
Enguany estem encantadíssims del següent, bàsicament perquè l'any passat ens vam ja proposar doncs, fer participar molt els joves de la comarca, de la nostra pròpia comarca, i aquest any doncs, hem aconseguit que hi hagin el més número de joves en concret. Hi haurà gent de 5 instituts de la Garrotxa, que portaran, o sigui, estan fent projectes acompanyats dels seus profes, que prèviament se'ls ha fet una formació, i totes aquestes nenes i nens, doncs, deixa'm dir, aquests dies estan tinguent a l'aula una explosió de creativitat fent projectes que mostraran doncs, ja ben aviat.
Enguany hi ha 2 novetats respecte a les edicions anteriors. La primera és que des de l'organització s'ha decidit eliminar la vessant competitiva, ja que volen que sigui un certamen més participatiu i més educatiu, on la gran part dels projectes siguin col·lectius. L'altra novetat és la forta presència internacional que hi haurà al Robolot 2022. Comptarà amb la participació del Centre Mundial de la Robòtica Didàctica.
La participació internacional que tenim, jo de vegades, deixa'm-ho dir així, jo al·lucino, perquè sóc conscient de que estem a la Garrotxa, no és Barcelona, no és París, no és Boston, no és Califòrnia, però tu, et diré una cosa, aquí al llarg jo diria que al llarg de picar pedra durant molts i molts anys, 21 anys en concret, hem anat, creant vincles amb altra gent que fa el mateix i no només mantenir-los, sinó que els hem anat ampliant.
El Robolot començarà divendres al matí amb la fira de Steam Makers i s'acabarà amb l'acte de cloenda a la tarda del dissabte. Durant els dos dies hi haurà representacions teatrals, jornades d'innovació per a docents, tallers de robòtica per a infants o projecció de mappings. Les activitats es donaran a terme al Firal Petit, l'Espai Cràter i la Sala Turín.
Moment de marxar de la Garrotxa, d'obrir un parèntesi. Per tal de repassar també l'actualitat a les comarques veïnes, l'Ajuntament de Girona ha engegat un projecte per dignificar el treball invisible de les treballadores de la llar i les dones que tenen cura de gent gran, siguin o no membres de la família. L'objectiu és donar-los recursos per millorar el seu dia a dia i, sobretot, oferir-los un espai de trobada on poder compartir emocions i sensacions. La regidora de Drets Socials és Núria Pi.
Entenem que caldrà abordar dubtes quotidians que poden sorgir entre els cuidadors, com podria ser informació bàsica sobre temes posturals de la gent gran per no fer-los mal o fins i tot dubtes al voltant d'una dieta adequada. També creiem, perquè així ens ho ha demostrat el contacte que nosaltres hem tingut arrel d'aquest projecte amb treballadores de la llar, que potser caldrà plantejar la possibilitat de crear un espai on aquestes cuidadores i els cuidadors que hi puguin haver puguin compartir les seves emocions, les seves sensacions, amb l'objectiu no només d'aquest recolzament mutu, sinó també generar idees i reptes que els puguin ajudar i que puguin compartir pel futur.
La iniciativa s'ha inclòs dins la marca Girona Ens Cuidem, que ha creat l'Ajuntament per apropar els recursos que ofereix l'àrea de serveis socials a la ciutadania. La plantilla de Girona Més Net ha ratificat el preacord pel nou conveni i s'ha desconvocat la vaga indefinida d'escombraries. Les votacions han estat repartides en els tres torns de treball i l'urna amb les butlletes no s'ha obert fins ben entrada la matinada. Els resultats s'han conegut pels voltants de les 3 de la nit. Dels 167 treballadors i treballadores que hi ha en plantilla, 90 han votat a favor del preacord. Hi ha hagut 65 vots en contra i els 12 restants han estat abstencions. El nou conveni serà vigent fins al desembre del 2024. Entre d'altres, inclou un pacte de rendes, passar a plantilla els 50 interins que té l'empresa i estableix que a partir d'ara les contractacions es faran a través del Servei Municipal d'Ocupació. I un últim apunt en relació a la capital gironina. Entitats gironines s'han agrupat per crear la Coordinadora Antimonàrquica de Girona que, en un primer acte, ha instat la Fundació Princesa a marxar de la ciutat. Segons recullen el manifest, la coordinadora s'ha activat davant la propera celebració de diferents actes de la Fundació a la ciutat, com ara el Tour del Talent previst per a la setmana vinent. Volen, diuen, que marxi de la ciutat la plataforma Blanquejament d'una monarquia corrupta i repressiva i animen tant patrons com institucions a deixar de formar-ne part. En l'apartat judicial, l'acusat pel robatori durant el qual va morir l'empresari de Platja d'Aro el 18 de novembre del 2012 ha negat haver participat en l'assalt. El judici, però, no ha donat cap explicació als indicis que esgrimeixen les acusacions per incriminar-lo i que són en essència la captació d'unes càmeres de videovigilància properes a casa de l'empresari que el situarien al lloc en hores compatibles amb els fets i la localització també del seu ADN al cotxe on també hi havia joies robades en l'assalt. Les acusacions mantenen la petició de 15 anys de presó. La defensa demana l'absolució. Anem cap a l'Alt Empordà, a la Jonquera, perquè la Guàrdia Civil ha detingut dos homes de 31 anys que volien creuar la frontera amb 6 quilos de xis amagats dins del cotxe. Els agents els han interceptat quan circulaven per l'autopista P7 en direcció cap a França. Durant l'escorcoll del vehicle i amb l'ajuda dels gossos detectors d'estupefaents, la Guàrdia Civil ha localitzat els diferents paquets de xis amagats entre el maleter i els seients posteriors del vehicle. Els agents han detingut els dos homes per un delicte contra la salut pública. Les diligències del cas, els arrestats i la droga comissada s'han posat a disposició del jutjat d'instrucció en funció de guàrdia de Figueres. I tornem a Girona perquè la ciutat serà la seu d'una trobada entre 17 cuiners internacionals que reflexionaran i debatran sobre els principals reptes que té la gastronomia. Es tracta de la reunió del Consell Assessor del Basque Culinary Center, que actualment està format per 13 xefs i properament s'hi incorporaran 4 persones més. El Consell està liderat per Joan Roca i compta amb cuiners com Massimo Bottura, Ferran Adrià, Heston Blumenthal o Yoshihiro Narisawa. La reunió del Consell Assessor serà el 20 de juny i l'endemà es farà una trobada al Mas Marroc que serà oberta a tots els professionals del sector que ajudaran a debatre i reflexionar part dels reptes i oportunitats. Escoltem Joan Roca.
Hay un reto importante también en el aspecto humano, laboral. En fin, hay retos en el sector en general de posicionar, resolver, recolocar toda una relación que necesita también una revisión y hay que ver cómo lo hacemos. Y luego los retos de búsqueda de identidad de cada cocina, de cada territorio, de qué es lo importante en cada caso.
I acabem també amb un altre punt relacionat amb la gastronomia. La DO Empordà ha recuperat les vendes d'abans de la pandèmia i ha tancat el 2021 amb gairebé 6 milions d'ampolles venudes. L'any passat els cellers, que s'apleguen sota el paraigua de la denominació, van comercialitzar 5,8 milions d'ampolles. És un augment de fins al 29% en comparació amb el 2020, quan la Covid-19 va fer estralls, i gairebé igual a les vendes del 2019, un any rècord en què es van vendre 5,9 milions d'ampolles. La recuperació de vendes s'explica sobretot per la reobertura de la restauració i l'hostaleria, un dels sectors més afectats per la Covid, i també per l'increment de vendes directes fetes des dels mateixos cellers. De totes les ampolles que ven la DO, una de cada dues es ven a les comarques gironines.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur. Ara i sempre.
Abans dels esports, cultura. El Cornamusam tornarà a posar color a la cultura popular. El Festival Internacional de la Cornamusa ja ha destapat tota la programació que tindrà lloc del 25 al 29 de maig. Carlos Núñez com a cap de cartell, Germà Negre, en Pol Valverde, l'homenatge a Paddy Moloney i el duet Marigó Sabater seran algunes de les actuacions més rellevants. Des del Tiler han volgut apostar pel retorn de l'activitat participativa, on el públic podrà donar forma al festival en moltes activitats i fins i tot en el mateix cartell de l'edició d'enguany.
La cornamusa tornarà a sonar de valent aquest mes de maig als carrers de la ciutat. L'edició número 31 del Festival Internacional de la Cornamusa tindrà lloc a Olot del dimecres 25 fins al diumenge 29 de maig. La programació comptarà amb cercaviles, conferències, un concert vermut i altres activitats que, sobretot, busquen la participació ciutadana. Una de les vessants més importants del certamen són els concerts. Enguany, com a cap de cartell, hi haurà el gaiter galler Carlos Núñez, però també actuaran Germà Negre, en Pol Verdaguer, el Sac de Gemecs, Carles Marigó i Manu Sabater, i es farà un homenatge a Paddy Moloney, artista irlandès. El president del Tiler és Albert Borrell.
Volíem que el festival no fos un festival de venir a mirar i que fos un mira i no toquis, aquella típica frase que ens diuen a vegades quan som petits, no? Sinó tractar el públic com una persona adulta, com una persona que pot ser responsable de les seves accions. I és per això que li demanem al públic, no, vine, i vine amb l'instrument, vine i toca, vine i participa, vine i sigues protagonista de com evoluciona el festival. I d'aquí ve doncs, totes les activitats que formulen la plaça del Cornamusam, aquest més a més que volem donar-li en el festival per diferenciar-lo del que són altres festivals. A més de propostes creades específicament, també volem que tingui aquest toc vivencial.
En aquesta edició, un dels objectius principals és tornar a incorporar la participació del públic i una de les activitats per fer-ho serà l'escenari obert a la plaça Puig del Roser, on el públic podrà improvisar amb el Sac de Gemecs i altres instruments.
Hi ha els altres actes participatius, l'escenari obert, que durem a terme el dissabte a la tarda, que és un lloc on tothom qui vulgui, també apuntant-se prèviament a la pàgina web, doncs podrà tenir un espai per fer un lluïment, sigui individual, sigui acompanyat, i que esperem doncs, que tothom qui vulgui s'apunti a venir. I més enllà d'això, l'espai és obert i a la plaça poden passar les coses que la gent triï. Que després de dinar estem fent sobre taula i la gent s'anima a tocar, endavant.
Enguany hi haurà quatre tipus de cornamusa durant el festival: la catalana, la mallorquina, la gallega i la irlandesa, per tal d'apropar les diferents cultures i regions del món. A més, la participació també arriba amb el cartell. L'organització ha editat un cartell majoritàriament blanc perquè la gent que el vegi pel carrer el pugui pintar de la manera que vulgui.
Ens posem els quecs.
L'esport a Ràdio Olot.
L'afició de la Unió Esportiva Olot tindrà un màxim de 750 entrades per a les semifinals del play-off d'ascens a Segona Federació. Ja es poden comprar al web de la Federació Catalana. L'Olot jugarà dissabte a les 6 de la tarda contra el Sant Andreu al municipal de Can Rosés. L'elecció del camp del Rubí ha generat molta polèmica. La gespa artificial rellisca i l'estadi té una sola graderia amb poca capacitat. David Planella.
La Unió Esportiva Olot haurà de superar 3 partits de promoció si vol pujar a Segona Federació, les semifinals i la final de la fase catalana i la finalíssima estatal contra un altre campió d'un altre playoff de l'Estat. La primera d'aquestes eliminatòries a partit únic serà aquest dissabte a les 6 de la tarda contra el Sant Andreu. Es jugarà a Can Rosés, al municipal de Rubí, un camp que no ha agradat gens als clubs, sobretot per l'estat de la seva gespa artificial. És nova, però rellisca molt. N'ha estat testimoni l'entrenador olotí Àlex Ferrés, que hi va anar amb el Manlleu fa menys d'un mes, el 10 d'abril.
Tots els jugadors patinaven d'un i altre equip. Amb una jugada puntual això et pot fer que sigui un gol, que et pugui decantar un partit cap a un costat, cap a l'altre. Ells, inclús els jugadors locals, anaven amb tacs mixtes, però tot això patinaven.
L'Olot ha intentat evitar de totes que el play-off es jugués a Rubí, però la Federació Catalana de Futbol no ha canviat la seva decisió. De paraula, la resta de clubs participants, el Girona, el Sant Cristòbal i el Sant Andreu, es van afegir a la petició olotina, però a l'hora de la veritat només el Girona va firmar la mateixa carta que l'Olot. Els dos clubs gironins eren partidaris que la promoció es disputés a Manresa, en una seu que consideraven més neutral, perquè Rubí és a 10 quilòmetres de Terrassa i a 20 de Sant Andreu, però a 100 tant d'Olot com de Girona. El president de l'Olot, Joan Agustí, parla clar al tercer temps de Ràdio Olot.
El fet de fer un play-off centralitzat és un robatori en les aficions i en les taquilles dels clubs. I si realment ho tenen molt ben plantejat i saben que hi haurà unes compensacions per als mitjans audiovisuals o que realment ho tenen molt ben organitzat, potser ho podríem admetre, però si realment anem en un camp on es rellisca, un camp que està a diferent distància dels equips que competeixen en aquest play-off centralitzat, doncs no s'entén. Aquesta és la veritat.
Malgrat això, ara ja no hi ha marxa enrere, el play-off es jugarà segur a Rubí i l'Olot fa una crida a la seva afició perquè l'acompanya a Can Rosés aquest dissabte.
Això no fa res més que encoratjar-nos i el que ha de fer és encoratjar l'afició de l'Olot per voler tirar aquest play-off endavant i per poder ser els millors dels quatre que competirem.
La Unió Esportiva Olot posa a disposició dels seus socis un autocar gratuït i a través de la botiga d'Integra també ajudarà a comprar entrades a aquells aficionats que tinguin dificultats per fer-ho per internet des de casa seva. Les entrades es poden comprar al web de la Federació Catalana de Futbol per 10,9 euros. N'hi ha 750 per cada club i és que un altre dels problemes que té l'estadi de Can Rosés és la poca capacitat d'espectadors. Només té una graderia d'una dotzena de fileres.
Més futbol d'una altra dimensió, això sí, les Preses celebra la segona edició del torneig Legends de futbol veterà. Serà aquest dissabte a la tarda amb la participació de 10 conjunts a la Garrotxa i al Ripollès. Els equips han d'estar formats per jugadors de més de 40 anys que ja haguessin vestit els colors del club abans. Hi haurà una fase de grups, una fase final i un sopar popular com a clausura. Roger Isern.
Mai és tard per poder tornar a fer coses que feies abans, com anar amb bicicleta, nedar o jugar a algun esport. Precisament aquesta última és la que faran els equips veterans aquest dissabte a la tarda la segona edició del torneig Legends de les Preses. 10 equips de la Garrotxa i del Ripollès es tornaran a calçar les botes després de l'aturada obligada per la pandèmia en l'edició que comptarà amb les Preses, Bos de Tosca, Olot, Santa Pau, Les Planes, Hostoles, Joanetes, Garrotxa, Badesenc i Camp de Bànol. Gairebé tot repeteixen després de la primera edició, excepte el Mieres. El president del club de futbol Les Preses, Xevi Colomer, explica el format del torneig.
El format del torneig serà dos grups de 5, vale? Dos grups de 5, que fan una lliga entre ells, i després, un cop sobre la classificació, farem els creuaments a la fase final per poder fer semifinals i finals, per poder des del primer fins al desè lloc. Els partits seran d'uns seguits de 18 minuts, vale? I la final doncs, serà dos parts de 12 minuts.
La idea d'aquest torneig va sorgir en el típic sopar de club, on es va pensar recuperar la passió pel futbol d'aquells que ja havien penjat les botes uns quants anys enrere. Això també ha fet engrescar els clubs a fer una crida a aquells exjugadors que ja havien passat per les seves files. Colomer explica que l'acceptació per part dels clubs va ser molt positiva des de l'inici al 2019.
L'acceptació va ser molt fàcil. Jo vaig convidar a tots els clubs de la comarca i l'únic requisit que demanàvem era que l'equip que s'apuntés, els jugadors que juguessin en aquest equip, vindré jugat amb l'equip doncs, que s'inscriuen, que tingui més de 40 anys, i la primera edició doncs, va ser un èxit, vull dir, 8 equips van apuntar de seguida.
La segona edició del torneig Legends a les Preses començarà aquest dissabte a partir de 3:45 de la tarda i acabarà a les 9 de la nit amb el sopar popular a càrrec de l'organització per a tots els assistents.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui acabem l'informatiu explicant-vos, destapant-vos els caps de cartell del Vallviva 2022.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Rosario, Sergio Dalma i Stay Homes, que sentim de fons, seran els caps de cartell del Festival Vallviva 2022. La segona edició del certamen de la Vall d'en Bas durarà 3 nits i destacarà per al seu vessant solidari. Enguany s'ha creat la Fundació Vallviva, que destinarà els beneficis a 3 entitats que lluiten contra l'ELA i el càncer. El festival que organitzen Roy Albert i Noel tindrà també artistes locals com Agnès Algaró, Gravo, Jessica Mellado o Toni Beiro. Les entrades aniran dels 50 als 175 euros. Música, gastronomia, paisatge i solidaritat. Aquests són els 4 ingredients que un any més tornarà a reunir el Festival Vallviva a la Finca de les Brides, a tocar al Mallol, a la Vall d'en Bas. El 14, 15 i 16 de juliol, el certamen celebrarà la segona edició amb Sergio Dalma, Rosario Flores i Stay Homes com a caps de cartell. El director del festival i president de la Fundació Vallviva, Eudald Morera, explica l'essència del certamen.
La gent que patim càncer necessitem viure. El fet de viure és un elogi, és una crida a la vivència, a que la gent, tothom, tingui, no tingui, hagi viscut, estigui vinculat, vegi en la vida un dels valors, el valor més important que tenim. I el de la convivència, evidentment, el motor que fa que això engrani, el sentit. I aquest sentit de viure en aquesta vall i en aquest entorn dona nom a la Fundació, dona nom al festival.
Sergio Dalma actuarà dijous, Rosario ho farà divendres i Stay Homes el dissabte, en l'última nit, que tindrà un caràcter més jove i no tindrà butaques. El divendres també actuarà Mishima i l'organització està tancant altres artistes que s'anunciaran els pròxims dies. A més, també es comptarà amb actuacions locals com les d'Arnau Grabulosa, Agnès Algaró, Jessica Mellado o Toni Beiro. Enguany el festival vol reforçar el seu vessant solidari i per això s'ha creat la Fundació Vallviva, que servirà per entregar els beneficis a 3 altres fundacions. La Fundació Miquel Valls, que treballa en la recerca de l'ELA, la Fundació Albert Bosch contra el càncer infantil i l'Oncolliga, qui dona suport a familiars i malalts de càncer.
La solidaritat la tenim amb tots i cadascuna de les persones, de les famílies que realment estan passant per moments difícils. La solidaritat no és entregar uns diners, sinó és fer prevenció, és fer divulgació, és donar consciència, és posar en valor la reflexió de que realment en la nostra societat doncs hi ha gent que està molt bé, però també hi ha gent que està molt malament. Doncs no és ni el tot ni el res, és la barreja dels dos. és buscar l'equilibri i des de l'empresa, des de la Fundació, el que pretenem és posar en aquest festival l'alegria màxima, el punt de trobada adequat, però alhora la reflexió de que hi ha gent que ho està passant malament.
Enguany el Vall Viva tornarà a comptar amb el vessant més gastronòmic. Les Cols oferirà un sopar per a 300 persones i hi haurà parades amb productors locals que oferiran productes de proximitat. Les entrades per al Vall Viva 2022 es posaran a la venda la setmana que ve i aniran dels 50 als 175 euros. Enguany l'aforament s'incrementarà fins a les 1.500 persones per dia i la música sonarà des de 6:45 de la tarda fins a les 3 de la matinada. Amb el ritme dels Stay Homes que es podran veure per primera vegada aquest estiu a la Garrotxa, acabem l'informatiu d'avui. Gràcies, com sempre, per la seva atenció. Seguim connectats a radiolot.cat. Acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.